A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I és que ja hem parlat de diversos temes en dues sessions al mes de desembre. Compres en pàgines webs fraudulentes, el fals familiar i amic de WhatsApp, les falses ofertes d'estafes telefòniques i fins i tot els falsos lloguers. Quatre temes, als quals n'afegirem avui dos més, un en el que a més ha sortit bastant en els diaris perquè Mossos hi va tenir una participació força activa en una investigació de caràcter internacional, i al final, doncs clar, els estafats, és a dir, el ciutadà que confia en alguna cosa que li donarà rendibilitat o que ho troba bé de preu o el que sigui, i al final doncs no és això, i al final s'acaba convertint en un delicte. Per estar una miqueta previnguts, com han funcionat aquestes coses, Raquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Adrià, bon dia.
Bon dia.
La Raquel, que és la responsable de relacions en la comunitat de la comissaria d'aquí de Sitges, i l'Adrià, que és agent de la unitat d'investigació de Vilanova. I ara els hi preguntàvem abans de començar sobre els temes que tenim sobre la taula, una miqueta. Hi ha més, ara hem passat el període nadalenc, que precisament doncs, aquest espai l'estem fent aquest moment perquè és un moment en el que hi ha més compres. Si hi ha més compres, hi ha més estafes, hi ha més denúncies també, com va això? Hi ha una correlació entre una cosa i l'altra?
Bé, ja sabem que si hi ha més compres compulsives, més possibilitats d'engany podem tenir.
D'acord.
Per tant, això és el que toca.
D'acord, és a dir que sempre en moments d'increment de la compra hi ha també, evidentment, més possibilitat d'engany i, per tant, més possibilitats o més, això és empirisme pur, doncs, que al final la cosa acaba moltes vegades en denúncies. Adrià, avui ens portes dos temes més.
Sí, avui parlarem de les falses inversions en criptodivises o criptomonedes,
sí,
que són sinònims, i també parlarem del fals CEO en botigues. Quan parlem de CEO, ens referim al Chief Executive Officer, o dit d'una altra manera, en català, doncs, del cap, del jefe d'una empresa.
Uh-huh.
Comencem, si vols, parlar pels primers dels temes.
D'acord. El primer dels temes, que és un tema que, com comentàvem abans, ha sortit als mitjans de comunicació els darrers temps, perquè Mossos d'Esquadra en el seu dia va participar en aquesta investigació, que va ser internacional, i que va acabar a Albània, no?
Uh-huh.
A veure, explica'ns, fes-nos cinc cèntims de com va anar tot.
Bé, anem a comentar en què consisteix aquest tipus d'estafa.
Uh-huh.
I veurem la resolució que hem fet en aquestes darreres setmanes, que crec que és un tema prou interessant per comentar-ho.
Endavant.
Estem parlant de falses inversions en criptomonedes. En què es basa? Doncs es basa en captar a gent perquè inverteixi en monedes, amb criptomonedes, Bitcoin o d'altres que existeixen al mercat. La manera de captació és molt diversa. Pot ser a través de perfils d'inversió fraudulents a xarxes socials, que trobis algun perfil, doncs, que t'indueixi i que et convidi a invertir. Pot ser a través de pàgines web d'inversió fraudulentes, perfils també que podem trobar a xarxes com YouTube, i fins i tot trucades, que seria més un portafreda, no? No és a la persona que veu i s'interessa, sinó que directament et truquen sense que tu hagis mostrat un interès previ.
Portafreda vol dir aleatori, és a dir...
Sí, sí, aleatòriament. És a dir, et truquen, generalment, no sempre ha de ser des d'un número a espanyol, de nacional, pot ser un més 44, Gran Bretanya, o pot ser amb un prefix internacional d'un altre país... I, curiosament, qui hi ha darrere d'aquesta trucada és una persona que parla el teu idioma, curiosament. Dius, m'estan trucant des d'un mes 44, Gran Bretanya, no m'estan parlant anglès, m'estan parlant castellà, fins i tot s'han trobat que et parlen en català. Això és molt curiós, no? El que estem veient és que hi ha un grau, un alt grau de sofisticació i de preparació en aquest frau. Per què? Perquè les persones que et truquen i et contacten per convidar-te a invertir, ho estan fent en el teu idioma, per tant, t'estan donant una sèrie de facilitats i de confiança, no? Perquè parlen el teu mateix idioma, s'estableix un lligam de proximitat, de confiança, en el que quan la persona és convençuda, no? per invertir, doncs el grau de confiança fa doncs, que inicialment comenci invertint 250 euros, que és una quantitat relativament petita, però a partir d'aquest moment a l'altra persona, no? l'estafador, li dona accés a una plataforma web on veurà que aquesta inversió inicial de 250 euros té uns guanys tranquil·lament el primer dia pot ser d'un 20%, un segon dia un increment d'un 50% i un tercer dia fins i tot d'un 80%. Per tant, la persona que ha fet aquesta inversió diu, doncs amb això s'estan guanyant diners.
S'enlluerna.
Ah, exactament. Què és el que fa la persona que la truca, que li contacta? Doncs la convida a invertir més diners. Uh-huh. Perquè, clar, si amb 250 euros ha guanyat en 3 dies un 80% de rentabilitat, doncs per què no inverteix uns milers d'euros, si els té? Doncs aquest és el següent pas de l'estafador, no? Conduir a la víctima, a la persona que creu que està invertint, en posar més diners. Quants diners? Doncs ens hem trobat casos de milers i milers d'euros. Milers d'euros. En el cas concret de la investigació que Mossos d'Esquadra ha portat a terme, i la introduïm ja perquè és un tema molt interessant, Mossos d'Esquadra en aquest tipus d'investigació és pionera, pionera perquè per primera vegada hem sortit fora de la Unió Europea, hem estat a Albània i altres policies d'Europa, com la policia alemana, la policia sueca, finlandesa, s'han interessat molt per la nostra investigació a adonar-se que en els seus respectius països també tenien moltes víctimes pels mateixos fets. És a dir, que els autors, els responsables d'aquesta estafa, eren el mateix grup criminal.
D'acord.
Uh-huh. Aleshores, fruit d'una investigació de 4 anys, no estem parlant de mesos, de 4 anys, amb moltes gestions, moltes comissions rogatòries internacionals, moltes peticions a l'estranger, col·laboració amb Europol, fins i tot amb Eurojust. Eurojust és el grup que encapçala a tots els fiscals europeus i, per tant, a partir és el mecanisme a partir del qual ens hem pogut moure pels diferents països d'Europa per poder accedir a l'origen del delicte. Uh-huh. On estava l'origen del delicte? Hem detectat que a Geòrgia, per un costat, a Albània, a Macedònia del Nord, tenien un conjunt de call centers, d'habitacions plenes d'ordinadors amb operadors, que el seu objectiu, des de que començaven a treballar fins que finalitzaven, era trucar a persones per convèncer-les que fessin inversions en criptodivises, però que darrere realment no hi havia cap inversió. Quan hem parlat abans que l'estafador et dona accés a una plataforma on veus els guanys, això és totalment fals. No hi ha cap plataforma que estigui mostrant dades reals. Tot és fictici, manipulat per l'estafador, perquè tu vegis i creguis que aquests guanys s'estan produint, però no és així.
Perquè, Adrià, m'aturo un moment. El que estaven comprant no era bitcoins, de veritat, a la pràctica, o sí?
No, en cap cas.
En cap cas.
Es fa creure a la persona que està invertint que realment es tracta d'una inversió en criptomonedes. Uh-huh. Però mai, mai hi ha cap inversió en criptomonedes.
D'acord. És a dir, cas. Això ho podem separar del fet que ja de per si les criptomonedes, que estan fora del sistema bancari i, per tant, doncs, no estan sotmeses als criteris de seguretat que té la moneda normal i d'ús, sí que és veritat que tenen el seu mercat i que la gent entra i que després guanya o perd. Aquí, mm-hmm. aquí això era simplement allò en castellà, el senyuel, perquè la gent invertís, però a la pràctica ni tan sols mm-hmm. tenien accés a aquest tipus de producte.
Així és. No és una estafa piramidal o una altra estructura que realment sí que hi ha inversions reals i guanys uh-huh. que sustenten amb altres i que al final tot cau, no?, pel seu propi pes. No és el cas. En aquest cas, cada un dels fets era una inversió totalment...
Fictícia. I t'ensenyaven un número en una pantalla...
Sí, 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 així és.
Per fer-te creure que estaves guanyant molts diners.
Sí, sí, però molt sofisticat. Uh-huh. Estem parlant d'una estafa molt sofisticada, amb un grau d'enginyeria social molt alt. Estem parlant d'habitacions amb operadors, amb centenars d'operadors. Només a Albània, hi havia, van fer entrades i perquisicions a una dotzena de call centers. Durant la setmana que vam estar ja operatius, uh-huh. més de 100 call centers al país, 100 call centers, es van aturar durant tota la setmana per por, perquè sabia que hi havia una policia de fora del seu país que estava operant allà i que estava desmantellant, que estava doncs, fent entrades i registrant els call centers. Per tant, ens podem adonar de la magnitud d'aquesta estructura, no? Sí. Criminal. És molt gran. Només en la investigació en particular que hem portat a terme, uh-huh. estem parlant de que el grup criminal estava utilitzant gairebé uns 500 dominis, 500 pàgines web com a punt d'entrada per enganyar. És a dir, aquests dominis que et convidaven a ser una empresa, doncs, era una empresa seriosa d'inversió, tot era fraudulent, tot eren inversions inventades.
D'acord, però eren pàgines que tu entraves i donava la sensació de seguretat i de que estaves entrant en un lloc legítim.
Uh-huh. Així és, uh-huh. així és. De l'anàlisi que vam efectuar de totes les dades que disposem d'aquesta investigació, només a l'estat espanyol tindríem unes 18.000 víctimes potencials.
Potencials?
Sí. Això significa que totes elles han tingut algun tipus de connexió amb el grup criminal. No totes elles haurien arribat a invertir o no totes elles han arribat a presentar una denúncia. No tenim coneixement de 18.000 denúncies, però sí que sabem que hi ha 18.000 persones afectades, d'una manera, a major grau o a menor grau. Uh-huh. I a més sabem que hi haurien aproximadament 350.000 persones també afectades a nivell mundial. I estem parlant d'un sol grup criminal.
350.000 persones afectades.
A
diferents graus, uh-huh. a tot el món.
A tot el món. Lo curiós i l'important del tema, i el que és transcendent, és que estem parlant d'un
sol grup criminal.
D'un sol grup criminal que està utilitzant l'estratègia d'engany de les falses inversions en criptomonedes per estafar.
Això és, aquest grup criminal tenia una estructura organitzativa molt gran? Perquè, clar, m'imagino que el senyor del call center no deixava de ser un senyor que l'havien llogat per allò.
L'estructura en aquest cas era prou potent. Estem parlant de persones vinculades fins i tot amb ministeris dels governs dels països on hem actuat. Ja. O sigui, un alt grau... Estem parlant això, ja de... No de ja, no és,
ja, ja es
no
fa
és...
sense contactes,
sí,
això.
Sí, ja estem el que seria ja molt proper a la corrupció, a la pròpia
Exacte.
Corrupció.
Correcte.
Dels països on hem actuat.
Com podem sospitar que hem estat estafats per una cosa així?
Bé, com en el cas d'altres estafes que ja hem parlat, quan hi ha una persona que t'està empuixant amb les preses, inverteix, que no et deixa el temps suficient o no et deixa assessorar-te per fer comprovacions. Això ja és un element de sospita. Després, en el cas particular de la investigació que hem portat a terme, s'ha posat un cercador a disposició de tots els ciutadans on poden verificar si a través d'alguna d'aquestes pàgines web que contacten per fer inversions seria o no fraudulenta. Uh-huh. Introdueixen el domini i la pàgina web, que està accessible tant des de la pàgina web de Mossos com de la Generalitat, des d'allà et diu si és un domini, que el que hi ha darrere és una estafa. Per tant, també és un element de verificació abans de voler invertir.
D'acord.
Després, com qualsevol empresa, quan vam estar parlant de compres online a pàgines web, no?, de productes d'electrònica o d'altre tipus de productes, doncs s'ha de fer un anàlisi, un estudi previ, s'ha de perdre uns minuts, s'ha d'establir veure quin és... si aquesta empresa o aquesta pàgina web et dona fiança i quina és l'opinió d'altres persones que l'estan utilitzant.
Sí, sí, fins i tot fer allò de la cerca al Street View o el que sigui, de dir, escolta, aquest carrer existeix, aquí hi ha...
Sí, i sobretot el més important, el Banc d'Espanya disposa d'un registre actualitzat de quines són els proveïdors de serveis de canvi de moneda virtual i de custòdia de monedes electrònics. És a dir, les empreses que operen amb
criptomonedes... Encara que estan fora del sistema, el Banc d'Espanya, diguem, els té registrats.
Així és, així és. I a més, amb una actualització mensual, pràcticament. Aleshores, és un lloc de confiança en el qual et pots adreçar i verificar si aquell operador està o no està a la llista i, per tant, si és confiable o no.
Perdoneu, digues, no digues, creieu Raquel. Que hi ha un element de sospita aquell que hi ha una dita catalana que diu ningú regala duros a quatre peles?
Això sempre.
Perquè penso que els diners no surten així, com així tan fàcilment, no? Quan ens regalen o ens augmenten, no? Aquell increment de diners tan ràpid ens ha de fer sospitar.
Però això és el timo de l'estampita de tota la vida.
Exactament, però fet online.
Així és. Quan parlem de que cada cas denunciat l'afectació pot ser de 20.000 euros cap amunt,
són
estem
molts,
parlant de que són molts diners.
Molts milions.
Mira, sí, sense anar més lluny, la investigació que hem parlat, que es va iniciar fa 4 anys, es va iniciar amb una primera denúncia d'una senyora a la Cerdanya, de Puigcerdà concretament, que li van estafar 800.000 euros. Clar, has de tenir aquests diners per ficar-los en una inversió, sigui falsa o no sigui falsa, però els has de tenir. Però estem parlant d'una única víctima, 800.000 euros. Aquest grup criminal està movent uns guanys de 400 euros al minut. Estem parlant de 50 milions d'euros al trimestre. És monstruós. Estem parlant d'uns guanys... És una estafa molt lucrativa. Uh-huh. Per això hem d'anar molt en compte, perquè els estafadors s'han adonat que poden estar perdent el mateix temps amb tu amb aquest tipus d'estafes que amb altres, però que el que rebran a canvi, els guanys, no? El que els hi retornarà és molt superior. Uh-huh. Per tant, s'han adonat que és una bona estafa.
Clar. Si et venen unes bambes falses, no trauran més que el preu d'una bamba.
Així
per cada estafa.
Així és. Sí, sí. Sí, sí.
Interessant, interessant. I escolta, 4 anys d'investigació, es va haver de rascar molt, entenc.
Moltíssim, moltíssim. s'ha tingut que fer anàlisis, com el que es coneix ara del Big Data, anàlisis de moltes dades, anàlisis de molts correus electrònics, interceptació de dades, a peticions a jutges de tercers països per autoritzar, per poder accedir a dades. L'estafa és ràpida. L'estafa estem parlant de dies o setmanes, però la investigació i arribar fins al fons és lent. La maquinària policial i judicial és segura, és lenta, però segura.
Segura.
No? Avança, però avança a la seva velocitat.
Es va poder desarticular el grup criminal?
Sí, sí. A efectes de la part operativa del call centers, nosaltres vam fer, juntament amb, vam anar amb Guàrdia Civil, i perquè ells tenien alguns fets també, i al final ho vam fer conjuntament i vam desarticular. Nosaltres vam actuar a Albània, la policia alemana va actuar a Geòrgia, la policia d'Ucraïna, que en Ucraïna també hi havia call centers del mateix grup criminal, la policia ucraïna, amb la que els està caient ara amb la guerra, es van comprometre i han complert, van actuar a Kiev, també sobre els call centers.
Enmig de les bombes.
Sí, sí, sí.
Així és. Déu-n'hi-do.
Sí, sí. I principalment les persones de l'organigrama que estan a la part superior, ara fa no gaire, una de les persones que estàvem encara buscant, estàvem en recerca, es va detectar a l'aeroport precisament aquí, a Espanya, l'aeroport venia de fora, i va fer escala aquí al Prat, i en el moment d'aterrar, al detectar-se, la vam detenir i està ingressa en presó directa.
D'acord.
Així que pràcticament tot el que és el grup criminal ja estan desarticulats.
D'acord. Anava a dir, hi ha això que ens ha explicat ara l'Adrià, clar, hi ha molta sofisticació, són molts diners, molts anys d'investigació. És possible que hi hagi més estructures com aquesta d'altres grups criminals, que arribin a aquest nivell, és a dir, grups estafadors segur que n'hi ha molts, però que arribin a aquest nivell que ens has comentat?
Jo que arribin, per la meva experiència, ja d'uns quants anys d'investigador, que arribin a aquest nivell, només ho he vist amb grups criminals que es dediquen a crear software, el que es coneix com a malware, software per infectar sistemes amb la idea, amb l'objectiu de poder accedir a les comptes bancàries i poder fer moviments. Aquí sí que des de fa molts anys hi ha molts interessos, perquè estem parlant d'accés il·legítim als teus comptes bancaris a través de, parlem d'una manera molt planera, no?, d'un bitxo que s'està instal·lant al teu ordinador o en el teu telèfon mòbil. Aquí sí que hi ha grups criminals potents, amb molts recursos, també els guanys que poden rebre a partir de les seves inversions, el retorn és molt gran, i això sí que ho he vist. Fora d'aquí no havia vist en cap altre tipus d'estafa fins a aquesta. En aquesta hem de tenir també en compte un altre aspecte que no hem comentat, però quan parlem de que és un alt grau d'enginyeria social i una alta sofisticació, estem parlant de que fins i tot els operadors que et contacten, perquè al final ja inicialment pot començar com un portafreda, però quan tu ja entres en el joc, ja comences a invertir, ja l'altra persona ja no és un comercial, ja no t'està venent res, ja és un assessor, ja és una persona de confiança. Que com a més tu estàs guanyant diners, tu confies en ell, perquè sembla que et deu estar assessorant bé perquè estàs guanyant diners. Per tant, la confiança és plena.
I et parla pel nom.
La confiança és plena, exactament. Fins al punt que nosaltres, de les evidències que vam poder obtenir a Albània, de diferents ordinadors, vam poder determinar com els operadors en funció de la persona amb la que contactaven, és a dir, de la víctima potencial amb la, a la que volien enganyar, en funció de com era, si era home, si era dona, si era més gran, si era més jove, les seves aficions, doncs escollien un operador o un altre del seu gènere o no per que sentís més còmode. Sí? Per tant, el grau de flexibilitat i com i tota l'estructura era molt, molt sofisticat. D'acord. Molt sofisticat.
És a dir, que hi havia molta gent treballant-hi.
Molta. Només en un dels call centers amb els que vam accedir, dintre hi havia 150 persones treballant. Lo curiós és que fitxaven com un treball normal. Ells entraven a treballar al seu horari, sortien al seu horari, feien les seves hores i...
Però ells sabien que feien una activitat il·lícita, no?
Bé, aquí ens podem trobar que sí i que no.
A veure...
Que sí i que no.
Els primers enganyats.
Poden ser un element més. Poden arribar a ser... No, en molts casos sabíem que no, perquè està clar que pel tipus de converses, pel tipus de registres que deixaven dels contactes que feien, es veia una voluntat d'engany i es veia. Però hi ha altres que potser la captació inicial no tenien per què tenir coneixement de que el producte que estaven oferint era una estafa, sinó que era simplement doncs, com qualsevol comercial que et pot trucar de... Uh-huh. d'una entitat bancària o de telefonia i simplement està fent una primera captació. A partir d'aquí sí que hi ha un segon nivell que allà sí que tenen coneixement.
Correcte.
Sí? L'ideal per a un grup que està criminal, que està altament professionalitzat com aquest del que estem parlant, és que quanta menys gent de la seva estructura conegui de l'estafa, del procés d'estafa, millor, perquè més segurs estan. Sí? Perquè aleshores si hi ha molts que ho saben, se'ls pot escapar de les mans perquè ho puguin comentar, perquè ho puguin denunciar, etc.
D'acord.
Aleshores,
que el primer nivell o sí, els primers nivells no tinguin... Interessant, això. Escolta, i ja anava a dir per acabar perquè també tenim l'altra història, però una curiositat final. Els albanesos s'hi van posar bé?
Parlem de la policia albanesa?
Correcte.
Bé... això com a anècdota.
Com a anècdota. Bé. Fins on puguis llegir.
Bé. La policia albanesa va col·laborar a força. Però a ningú li agrada que una policia d'un altre país vingui al teu país a fer la teva feina.
Correcte.
I això es va notar. Per tant, sí, voluntat de col·laborar, sí, però... Però, bueno...
Hasta aquí
podem parlar. I així és una realitat.
És que crida molt l'atenció, sí. Això, que Mossos d'Esquadra hagin d'anar a Albània, que la policia alemanya hagi d'anar a Geòrgia... Escolti, i vostès què? I que no puguis, fins i tot... És a dir, que això vol dir que no pots confiar en els estaments policials d'aquests països perquè facin la feina que has d'anar a fer tu amb una comissió rogatòria, es diu això.
Sí. Per això de la importància, s'ha de ficar en valor, en aquest cas, que el fiscal anticorrupció d'Albània, en el nostre cas, d'Albània, el compromís seu era del 120%. Gràcies a ell van poder estar allà.
D'acord. Ells deuen ser els primers conscients del que tenen allà.
Així és. I, per tant, es va fer de la manera... que es va considerar millor perquè fos el més efectiu al resultat de la investigació, tenint en compte la problemàtica que has comentat.
Interessant. És que això no es va parlar gaire. Jo quan sortia per la tele dic aquí hi ha una cosa que no m'estan acabant d'explicar. Bé, és igual, ja ho hem entès. Molt bé, vinga, anem al següent cas. No cal estirar més del fil d'això. El fals cap a les botigues. Què és això, Adrià? Hem fet riure, eh?
Sí. Els oients en veuen, però estic rient.
Vinga.
Bé, el fals directiu a les botigues. Anys enrere s'havia produït, i encara es continua produint, però el que era habitual era que els dolents, els estafadors, es fessin passar per, pel responsable, no?, d'una certa empresa. Normalment empreses grans, entitats bancàries, empreses energètiques, amb certa estructura, no?, grans. Per què? Perquè aquestes empreses tenen molts diners i mouen molts diners. L'estratègia d'engany era la següent. Jo em faig passar per al responsable de l'empresa, com són grans empreses, ningú en teoria em coneix, no? Saben el meu nom i saben que estic a dalt de l'organigrama, però ningú em coneix, milers de treballadors a l'empresa, jo com a molt conec el meu superior o el superior del superior, però no conec el que està 5 o 6 posicions per dalt. Per tant, un dia em contacta i amb qui contacta? Doncs fan un estudi previ de com funciona aquesta empresa, veuen per informació que extreuen d'internet, de fonts obertes d'informació, veuen qui té els mitjans, els mecanismes d'accés a, doncs, al departament corresponent que sap que té la competència de moure diners, no? d'accedir a les comptes bancàries, i al final es tracta d'engatusar, d'enganyar a una d'aquestes persones que sí que disposa dels mitjans per accedir a aquestes comptes. Amb l'engany de que contacta al CAP directament amb aquesta persona perquè és un tema estratègic, és un tema secret, ningú de la companyia ho ha de saber, s'ha de fer una determinada transferència perquè s'ha de fer l'adquisició d'una altra empresa... O s'ha
moltes
de...
vegades, Adrià, amb aquests temes, és els ingressos urgents que necessiten d'ara per ara, i ho necessito que m'ho facis ja. I aquí, clar, les presses, en parlem cada programa que hem parlat, el tema de les presses, ens han ficat les presses sempre amb tot, i és aquí on ens fan l'estafa.
Així és. Així és, com diu la companya. I al final... el resultat és que el treballador, com et contacta el superior suprem de l'empresa i et diu que allò és superimportant, doncs acabes accedint i t'ho creus i acabes fent aquest moviment de diners. Moviment de diners generalment monstruós, perquè estem parlant de grans empreses. Què ens hem adonat ara? Que hi ha un canvi de tendència. Des de fa uns mesos, un anyet a enguany, hem vist que aquesta estratègia d'engany no s'està fent a grans corporacions, sinó a petites botigues físiques. I ens podem preguntar, ja, però aleshores com es fa? Perquè aquí hi ha un treballador a la botiga i poc més, no? O un responsable. Doncs de manera molt senzilla. Els dolents, els estafadors, agafen Google, fiquen una determinada població o una determinada botiga i veuen el telèfon. Aleshores truquen al telèfon de la botiga amb la mateixa estratègia. Diuen que és el cap de l'empresa. Normalment són botigues, però que moltes vegades són
franquícies.
Franquícies, exactament. Per tant, també té una certa estructura per sobre, doncs, com a representant de la franquícia sempre hi ha un cap. En tot cas, al final el que li diu és que el mateix, que necessita que faci un ingrés urgent, que és que li diu que és el soci o un dels socis de l'empresa, i que sisplau que ho faci ràpid, i normalment li diu, doncs, que els diners que hi ha a la caixa, doncs 400, 500 euros, unes quantitats infinitament petites en comparació amb lo de les grans corporacions, doncs que faci una petita transferència d'això. I hi ha molts treballadors que se n'adonen que això és una estafa, però hi ha molt d'altres que per la rotació actual de treballs temporals, doncs porta 4 dies a la botiga, no sap que aquest procediment d'aquest truquin i que es facin passar pel jefe no és habitual i per tant s'ho creu i sembla increïble. Però hi ha molts casos d'èxit en aquesta estafa. I al final estem parlant d'estafes de, com a molt, 1.000, 2.000 euros, però que es van reproduint. I la informació que han necessitat aconseguir és nul·la, perquè al final és prova i error. És a dir, si em funciona bé i si no, provo amb un altre. Però si em funciona, doncs mira, són dinerons que ens van entrant, no? I ho van fent de manera sistemàtica. Ens hem trobat aquí al Garraf, Concretament a Vilanova hi ha diversos establiments afectats per aquest tipus d'estafa.
D'acord. És a dir, que el que passa és que, clar, que, això s'ha de fer sempre... El normal és fer una transferència sobre un número de compte.
Sí, aquí entra l'element que normalment no és un número de compte, i si ho és, doncs és d'un número de compte d'una persona, doncs, que en l'argot de l'investigador, de l'argot judicial, es coneix com a mula, no? És un element més de l'estructura d'engany que la utilitzen per moure els diners, és a dir, rebre aquests diners normalment captada amb falses ofertes de treball, que serà, doncs, participar en inversions i el seu treball és moure diners.
D'acord, ja ens ho vas explicar un altre dia. Aleshores, aquests comptes estan oberts en plataformes normalment virtuals, que no demanen molta identificació.
Així és.
I aleshores, tant com entren, surten ràpid i ja se'ls emporten.
Així és. Tenim o l'opció de que hagin aconseguit obrir-ho amb identitats falses o que siguin identitats reals, com és el cas, però que aquestes persones també són un element més de l'engany. És a dir, són enganyades, també són una víctima més de tota l'estructura. Però també ens hem trobat altres mètodes de pagament, és a dir, que la persona, el responsable o el treballador de la botiga que es creu aquest engany i agafa els diners i els va a dipositar a un lloc, fins i tot hem vist que s'han adreçat a establiments que fan ingressos amb criptomonedes, és a dir, que aquests diners els transformen en criptomonedes. A partir d'aquí ja no hi ha rastre a seguir. Aquest és una altra manera en la que l'oient, si és treballador o no d'una botiga, es pot adonar de que és víctima, és víctima potencial d'aquesta estafa. O sigui, si el teu cap et diu que tries diners i has d'anar a un lloc i transformar-los en criptomoneda, m'has enrebessat, no? Jo veig que no sé, el sentit comú ens hauria de...
Hem de desconfiar d'aquesta trucada. Moltes vegades la gent, per por a ser acomiadat o acomiadada per no fer el que li ha dit al cap, que és una trucada fictícia, aquest cap és fictici, arriben a fer doncs, tot aquest sistema d'ingrés i de més. Hem de penjar la trucada. Tenim la manera fàcil, com ja vam parlar amb el tema del fals familiar, trucar al nostre cap o l'encarregat o la persona que tinguem de més propera i que ens digui si veritablement això és cert o no.
Exacte.
Ens podem estalviar
perquè,
tot això.
Perquè encara que ens diguin que aquesta operació és secreta i que no... Doncs clar, també hem de desconfiar si fas una operació secreta perquè em vens a buscar.
Exacte.
A mi, que sóc l'últim de la...
Correcte, sí.
Bueno, aquí ja intervé temes de psicologia, no?
Sí,
que
clar,
la persona
clar,
a la que truquen sembla que... Ostres,
m'estan fent sentir important.
Sí, ara sóc important a l'empresa, estan confiant, no? En mi, ara no el decebré, m'està trucant al cap. Si ara jo no faig això, com diu la companya, no? Què em passarà? M'acomiadaran? No podré progressar a l'empresa? Ja començo malament. Porto 3 dies i ja estic fent cas omís a les instruccions que m'estan donant.
Clar, aquí entra allò de que el sentit comú sembla molt clar el que hem de fer en aquests casos, però cada cas particular probablement ens portaria que quan aquesta estafa funciona, doncs és perquè s'han ajuntat una sèrie de situacions que permeten que això acabi passant i, per tant, doncs que la persona susceptible doncs, de ser estafada finalment doncs, reuneix les condicions i compleix amb l'estafa. Això és difícil de perseguir?
És molt difícil de perseguir. L'experiència de les nostres investigacions ens porten a que l'autor de l'estafa no està al nostre país. Això per començar. I a partir d'aquí comencen les dificultats burocràtiques perquè cada país té el seu propi sistema policial i sobretot judicial.
I no estem parlant de 800.000 euros com aquella senyora de Puigcerdà.
No, exactament. I això és un afegit. Quan un jutge... té coneixement, perquè li hem informat, d'una estafa d'un cert valor raonablement dit, no? Que 400, 500, 600, 700 euros, 1.000, 1.200... clar, moure la maquinària judicial, iniciar segons quines actuacions, tenen un cost també elevat. No és gratuït, la justícia... L'actuació de la justícia també val diners.
La justícia és gratuïta, però l'actuació de la justícia no és gratis.
No és gratis, no és gratis. Això podríem parlar un dia, potser millor...
S'entén.
Per tant, ha de ser congruent el fet denunciat amb el que comporta la investigació, perquè si no ho és, no dona peu a cap investigació.
Correcte. I per tant, petites estafes d'això, de 500 euros, que poden ser molts diners per algú, però en el fons són petites a nivell escala, doncs arriba un punt que és difícilment que es puguin perseguir individualment, a no ser que aconseguissis, doncs, fer un seguit o relacionar una pila d'estafes de 500, que aleshores donaria una quantitat superior, que és allò que alguna altra ocasió ja ens ho havies comentat.
Sí. Això és un dels grans problemes en l'àmbit de la investigació d'estafes, quan tenim multitud de víctimes, que la pèrdua patrimonial que han patit és petita, i a més les víctimes estan escampades a tot el territori. Per què? Perquè... per com funciona el nostre sistema judicial, cada denúncia, cada fet, cau en el partit judicial d'on viu, d'on resideix aquesta persona, no sé què tinc, sabíem qui és l'autor, no? I per tant, hi ha un... Cada denúncia cau en un lloc, si tu no aconsegueixes establir el nexe comú de totes elles i ubicar un grup criminal o un autor, un presumpte autor d'aquests fets... Que et permeti agrupar, no?, aquest conjunt de denúncies i, per tant, que la pèrdua patrimonial sigui la suma de totes elles, aleshores es torna molt complexa. Molt complex.
D'acord. Parlaves de que hi ha hagut diversos casos a Vilanova, d'aquesta estafa del cap de les botigues. S'ha aconseguit resoldre algun d'aquests casos o de moment encara...
No, tenim diversos casos oberts encara, en procés. Tot i això, les expectatives de resolució no són gaire altes, sobretot perquè ja els indicis dels que disposem ja ens indiquen que no s'estan a l'autor. L'autor material d'aquesta estafa no té cap necessitat d'estar físicament al lloc on es troba la víctima. Cap ni una.
Pot estar, revés, no? Millor no estar-hi.
Sí, pot estar a l'altra punta del planeta i ja està. Si disposa de l'estructura d'un ordinador, d'accés a internet, i ja està. I la resta és el seu cap i la seva inventiva i les seves ganes de delinquir, no?, i d'actuar d'aquesta manera. Amb això ja ho té tot. Pot estar a l'altra part del planeta. I el que ens indica... amb la informació que disposem d'aquestes investigacions és que els autors no estan aquí, en cap
D'acord.
cas.
Per tant, a la pràctica, el que ens comentava ara la Raquel, tenir sempre un cert grau de prevenció sobre, i això és el que deien també els altres dies, trucades inesperades en general, és a dir, truca algú demanant-me una cosa que no és normal i que comporta normalment que dipositi diners en algun lloc. Això és el primer que ens ha de fer sospitar.
Sí, aquest és l'ABC, i tant. Amb això resumiríem pràcticament...
Resoldríem bona part de les estafes, sí, no totes, sí, però sí. Bona part d'elles sí. Si algú ens truca de manera sobtada, amb presses, i que dipositem diners ràpidament o sense dir-ho a ningú, o sigui, en circumstàncies una mica estranyes, tenim molts números d'estar intentant ser estafats.
Totalment.
I per tant, com que el que ens comentava l'Adrià, la persecució de determinat tipus d'estafes és molt complexa per la policia, perquè com la cosa està com està i és molt diversificat i són quantitats petites i tot costa molt, com per la via de la resolució policial no és una via segura, la manera més segura és directament no caure en l'estafa.
Bé, però hi cap la possibilitat de que siguem estafats. Què hem
sempre.
De fer?
Què
hem de fer?
Vinga,
no?
Raquel, tenim un minut
un
per
minut.
Dir-ho.
Cita prèvia. No és obligatòria, és recomanable. És el que diem, si anem al metge amb una cita prèvia, és millor no haver d'esperar tants minuts perquè ens atenguin, etcètera, etcètera. A la pàgina de mossos.gencat.cat, cita prèvia, en allà ens facilitarà agafar la cita prèvia al municipi que nosaltres vulguem anar a posar la denúncia.
Correcte.
Allà veurem tot el llistat de denúncies que es poden, les hores que es poden demanar i el dia i hora. que ens donin en aquella comissaria a anar a presentar la denúncia.
Correcte. Amb totes les eines que entenguem que puguin ser d'utilitat per la policia per tal de poder resoldre-ho.
Correcte.
Doncs fins aquí aquests casos pràctics, repetim, les compres a pàgines fraudulentes, el fals amic de WhatsApp, les falses ofertes a estafes telefòniques i avui les criptomonedes, les falses inversions en criptomonedes, una investigació molt llarga i molt complexa dels Mossos d'Esquadra i també el fals cap a les botigues. En totes hi ha participat l'Adrià. Moltes gràcies, Adrià, per compartir aquesta experiència i per alertar-nos a tots.
A vosaltres per convidar-nos.
I, Raquel, doncs, també molt agraït de que hagis vingut i a l'espera doncs, que en el futur doncs, puguem mantenir un cert grau de col·laboració.
I tant, que sí, així serà.
I a tots vostès, moltes gràcies i, com sempre, que passin un molt bon dia i fins demà.
Cada dia, al matí amb nosaltres. We'll be right back.